nit.
En Joan.
La Dolors.
I la Tati.
Estem de nou a Ràdio Sarrià amb la quarta paret, per parlar-los de teatre. Aquest novembre ja incorporem totes les seccions habituals de la quarta paret i encetem, doncs, la tanda de lectures dramatitzades de textos teatrals d'aquesta temporada. Coincidint amb l'anada amb bus a Barcelona el diumenge 24 de novembre per veure el musical Priscila, Reina del Desierto, organitzat per Ona Sarrià, el tema del mes d'aquest novembre el dediquem al teatre musical. Doncs anem per feina, alcem el taló i comencem!
Nomenclatura teatral. Revisant els programes que s'han emès a la quarta paret, en aquesta secció hem parlat ja de les següents paraules relacionades amb el teatre. La quarta paret, aforar, l'expressió molta merda, taló de boca, prosceni i acotació. Avui parlarem de la resta de teles que formen la cambra negra de l'escenari, darrere el taló de boca i que també tenen a veure amb la paraula aforar. Recordeu que aforar vol dir ocultar al públic tots els elements que no es vol que el públic vegi. Així, aforar seria fer fora de la vista del públic. A la part més allunyada dels espectadors hi ha el taló de fons. A banda i banda, a la dreta i a l'esquerra hi ha les cametes, o patas en castellà, que permeten regular els aforaments i creen els carrers per l'entrada i sortida de l'escenari. Una cameta sol ser una tela amb la part superior que penja i la part inferior clavada al terra. S'ha de vigilar, perquè si no estan ben posades, el que passa entre les caixes o els vestidors es veu des del pati de butaques. Hi ha cametes que són més rígides, aquestes que normalment tenen un esquelet fet de fusta i se'n diuen arlequins.
De cametes n'hi ha diverses alçades i normalment davant d'aquestes hi ha les bambolines, en castellà bambalines, que també fan la funció d'ocultació però estan situades horitzontalment per sobre l'escenari, de manera que creuen l'escenari de costat a costat, en la part superior paral·leles a la línia del taló de boca. En aquest cas, les bambolines tapen la luminotècnia, els focus que hi ha penjats a les barres. El bambolinó tapa la part superior del taló de boca. Sol ser del mateix color que el taló de boca. Aquest tipus de cambra negra, amb cametes, amb la disposició habitual format per carrers, segueix una disposició que se'n diu a la italiana. Aquest seria el cas de la cambra negra del Teatre del Centre, però també tenim la disposició de la cambra negra a l'Alemanya. En aquest cas, les cametes tanquen com una caixa llisa als laterals i no hi ha obertures de pas visibles. Aquesta segona disposició és molt més moderna.
Bé, a mi em ve al cap, respecte a la paraula bambolina, l'expressió entre bambolines, que segurament els nostres oients l'han sentit molt. Pensem entre bambolines, que és el que està passant amb els actors que no estan a l'escenari en aquell moment. Tothom pensa entre bambolines, bueno, què estan fent els actors mentre estan al costat? Però, clar, si tu mires bé, les bambolines tenen una funció d'ocultació, però no són com les cametes que sí que són per amagar els actors, sinó que les bambolines són per amagar la tramolla de llums que hi ha darrere, no? Per tant, no sé, podries, sempre he dubtat, aquesta, a la que coneixes una mica les expressions teatrals, he dit, ostres, aquesta entre bambolines sembla que estigui mal dit. Poder seria més correcte dir entre cametes o entre pates. El que passa és que, clar, potser sonaria una mica malament, no?
Sí,
i per això hi ha la paraula entre bambolines, que també, si mires el diccionari, també fora del context del teatre, entre bambolines també vol dir en una feina o en una acció, diu, la feina que fa gent que no es veu, que no veu el públic. És la, mira, aquest fa una feina entre bambolines, vol dir que, bueno, està treballant molt, però el públic no ho veu. En fi, és una curiositat.
Lectura dramatitzada de textos teatrals. Avui en Mau i la Rosa Begudany, dirigits per en Pere Víboles, són els actors protagonistes de El Següent, sisplau. El guió és molt original, però preferim no desvetllar-vos del que va la història. Així que som-hi, apaguem les llums de la sala, activem els focus que il·luminen l'escenari i lentament obrim el taló.
Hora. Per fi em toca a mi.
Tranquil·la, tranquil·la, que tenim molt de temps. De fet, tenim tota l'eternitat. A veure, nom?
Flora.
En feiner, oi?
Com?
El dia en què has mort era dia feiner?
Ah, no ho sé. Ha sigut avui, suposo. Vull dir, just ara. Avui és dimarts, no? Doncs sí, en feiner.
D'acord. És que els morts en festiu no els porto jo.
Espera, què dius? Que què? Que estic morta?
Això sembla.
Segur?
No ho sé, digue-m'ho tu, que et sorprèn.
No, si ja m'ho suposava. Aleshores, si jo estic morta, tu ets Déu?
Et penses que Déu parla català?
Què?
No sóc Déu, jo només sóc un treballador de la casa, em dic Pere.
Ah, Sant Pere Màrtir! Encantada, jo Flora, per a servir a Déu i a vostè.
Sí, ja m'ho has dit, Flora... A veure, 2024, la llista dels morts en dies feiners... Dimarts 5 de novembre, cognoms?
Pons i Camins.
Enginyera, oi? Disculpa, aquí et tinc... Sí, Flora, Pons i Camins, Barcelona, 45 anys.
Jove, Quina putada.
El fill del meu cap en tenia uns quants menys. Tampoc et queixis.
Que no em queixi?
Sempre hi ha algú que les ha passat més magres, creu-me. I a què et dedicaves, Flora?
Banquera.
Molt bé. I com t'has mort?
De cop.
Un infart? A tots us passa el mateix?
Com?
Els del vostre gremi, que viviu massa angoixats, amb massa estrès, com en dieu ara. A la majoria us acaba fotent un pet al motor.
No. Un infart no. He tingut un accident. Un accident de cotxe.
Aleshores sí, de cop. D'un cop.
Doncs sí.
Que no t'estranyi, també és força comú. La segona causa quan es tracta de gent jove. On has sigut?
A la Nacional 2.
A quina alçada?
Sortint de Mataró.
Punt quilomètric?
Jo què sé!
Dona, m'ho demana el formulari. Bé, ja ho buscaré, no t'amoïnis. I com ha estat?
Estava venint a Barcelona. Havia d'anar a l'oficina. Tenia una reunió amb els coreans i feia tard. Un idiota amb un Seat Panda s'ha incorporat quan jo tenia preferència i me l'he menjat. No he tingut temps ni de frenar.
Feies tard?
Sí, bé, havia de signar un tracte amb uns socis. Collons, estàvem a punt de tancar una operació de nassos i mira, a prendre pel cul tot plegat.
Corries massa?
No ha estat culpa meva, d'acord? Jo tenia preferència. Ha sigut cosa del puto calb.
Que em dius?
Que no ha estat culpa meva.
Quin puto calb?
Sí, bé, és l'únic que he pogut veure. La seva closca rodona reflectint la llum del sol just abans de l'impacte. La resta ha passat tot molt ràpid.
A quina velocitat anaves, Flora?
No ho sé, a 90.
A 90?
95?
95?
Més o menys.
Em faràs mirar el radar?
Quin radar? Teniu radar aquí dalt?
Sí.
I per què collons heu instal·lat un radar aquí dalt? A 140.
M'ho suposava.
Ei, però jo estava conduint bé.
Sí, ben ràpid.
Escolta, els límits de velocitat són pel que no en saben. Vull dir... No és que no es pugui conduir a més de 90 per hora. La qüestió és que hi ha gent que és idiota i que no té les habilitats per poder-ho fer. Però hi ha altra gent, com jo, que sí. Però clar, no poden fer una llei que digui pots conduir a 140 si en saps i a 90 si ets imbècil.
Jo.
Quan les lleis posen límit, ens igualen per baix, m'entens?
Ja. I això dels coreans, feina?
No ben bé. Era una compra-venta d'unes propietats que tinc a... Ai, un dia tan sabal, ara ja no té importància.
Et veig trista.
Collons, com vols que estigui? Tenia una vida collonuda. salut, calés, un home guapetó i una casa preciosa. És injust.
Per què és injust?
Perquè encara no em tocava morir-me.
Sí, de fet sí que et tocava. Mira, mira aquí. Flora Pons i Camins, data de naixement, 22 de setembre del 1979, data de decés, 5 de novembre de 2024. Tothom es mor quan li toca.
Teniu aquí apuntat quan naixerà la gent i quan es morirà? És macabre.
La vida no és vida si no hi ha mort. És la gràcia.
Doncs jo no li veig la gràcia. Quina hora és? Ei, el meu rellotge!
Ah, sí, sí, no, és que ja no en tens.
Com dius?
Al morir, els objectes personals i de valor es queden a la terra. Adéu-siau, el Rolex.
Aquell rellotge valia més quartos que el puto panda del calb que m'han vestit.
És el que hi ha, són les normes.
Doncs això també em sembla injust.
Corai, quin afany de justícia.
El que t'has guanyat allà baix, tu hauries de poder quedar aquí dalt.
Tot és immaterial aquí, Flora. No estem fets de carn i ossos. Sols som una idea. Al cap i a la fi, és un detall que puguem conservar la roba. De fet, tu vas ben vestida. Mira quins parracs que duc jo. Veus com no ens podem queixar?
Ja ho deia ma mare. Ves sempre ben mudada i amb les calcetes netes. Mai saps què pot passar. No sabia que acabaria tenint raó.
Bé, doncs mira, per mi ja ho tindríem.
Així doncs, què? Puc passar? Estic a la llista?
Quina llista?
A la llista del cel, no ho sé. He sigut bona persona.
Bona persona?
Sí.
Això no vol dir res. A veure, concreta.
Què vols dir, concreta?
A veure, Flora, has estat una bona filla?
Sí.
Una bona germana?
Sí.
Una bona amiga?
Sí.
Una bona esposa?
Sí, collons.
Flora, has estat una bona banquera?
A veure, no fotem. Aquí sou tots jueus, eh? No em facis creure que en aquesta casa teniu problema amb els banquers.
Cap ni un. Aquí hi ha gent de tota classe i mena, creu-me.
Aleshores què? Quin problema hi ha?
No ho sé.
Què passa? No ho he preguntat bé? M'ha faltat un sisplau? O que li parli de senyor?
Ser educat és molt important.
Collons, d'acord. Puc passar, senyor? Puc passar?
Puc passar, senyor? Puc passar?
Va, home, què vols que et digui? Que t'ho supliqui? Que em posi de genolls? Ja té resposta del que volies.
Sí, jo ja he omplert el formulari. Per part meva, ja t'he dit que hem acabat.
I aleshores? Vols que et faci una demostració, oi? És això? Que et faci una llista de bones accions? Sí, home, un recull de motius pels que crec que em mereixo entrar al paradís. Així no podràs dir-me que no.
Sorprèn-me.
D'acord. A veure, per on començo? Estic batejada. Vaig fer la comunió 2 anys de catequesi previs. La confirmació no. Això a casa no s'ha portat mai. Però vaja, si ho he de fer ara, a títol pòstum ho faig. Ah, vaig arribar verge al matrimoni.
Que gitana, eh?
No, però sóc molt creient.
Mare meva.
Ah, i què més? Sí, sí. Vaig anar al col·le a les Dominiques. I quan era petita, em van portar a veure el papa Joan Pau, quan va venir de visita a Barcelona. Ma mare deia que em va mirar i em va somriure. Ah, i fins als 10 anys... Deia un pare nostre abans d'anar a dormir. Després ja vaig perdre el costum. Però el puc recuperar, eh? Ah, i també vaig votar Convergència quan anaven amb els d'Unió Democràtica.
Vale. Prou. Tot és anecdòtic. No em parles de tu?
De mi? Doncs he estimat. He estimat molt. Els meus pares quan hi eren. El meu germà, tot i que ara no ens veiem gaire. Els meus amics, el meu marit i els altres 3... Un dia se m'ha escapat.
Caram!
Però què més vols que et digui?
Has perdut amb el temps. Et costa més convèncer-me. Les teves dots de percepció ja no són el que eren. Però no has canviat gens ni mica.
Com dius?
Flora, no m'has mirat als ulls des que hem començat a parlar. Això no diu gaire d'un comercial. No em reconeixes, oi? És natural. Vaig envellir ràpid. El carrer et canvia el rostre, te'l torna gris. Amb el temps t'acabes mimetitzant amb l'asfalt i la brutícia. Fa que et confonguis amb el mobiliari urbà, que esdevinguis un element paisatgístic més.
No t'entenc amb tanta retòrica.
És clar que no m'entens.
Mira, jo només vull que em deixis entrar tal i com...
Ui, els poetes i els vells no en saben de números. I jo sóc les dues coses.
Bon dia, senyor Pere Sala!
El mateix!
Ja me'n recordo. Carrer Sostres, número 28.
Quan algú li prenen la casa, la llar on ha viscut sempre, li arrenquen la vida, els records, els moments més preuats.
És vostè.
En efecte.
Però fa molt de temps que...
16 de desembre de 2011, a les portes del Nadal, fa gairebé 13 anys.
Escolti. Moment. Vostè estava endeutat fins les celles. Allò ja no li pertanyia. Em sap greu, cregui'm. A ningú li agrada haver de sol·licitar les execucions d'aquests procediments. Però això funciona així. Ha de ser just, igual per tothom.
Ens ha d'igualar per baix?
Miri, allò era nostre. Era propietat del banc, vull dir. Els seus actius se'n van anar a Norris i tenia l'immoble com a aval. Jo només era una treballadora, senyor Pere. No podia fer-hi res. El sistema va així, ho entén?
És curiós. Feia temps que no em parlaves de vostè. Em vas dir que podia confiar en tu i et vaig creure. Vas vendre'm aquell fons d'inversió com si fos la gallina d'ous d'or. Em vas enredar. Jo era gran, vidu i innocent, ingenu davant d'una joveneta que ben plantada, que encaixava la mà amb força i deia, amb un somriure als llavis, que tot estava controlat.
Em sap greu, senyor Pere. Jo només
vaig... No és gaire habitual trobar-se gent coneguda per aquí, però de tant en tant... Vinga!
Creguin quan li dic que jo no sabia res sobre el risc de les emissions d'accions preferents.
Saps que quant de temps aguanta un home vint al carrer? Et semblarà poc original. Em vaig llançar les vies, és molt escandalós. No li recomanaria a ningú. Aquí dalt no agrada gaire això del suïcidi. Però si et compromets a fer uns anyets de servei per l'administració, no t'ho tenen en compte.
Aleshores vostè, tu, ets aquí per jutjar-me?
Jo...
Ara se suposa que m'enviaràs a l'infern, per rancúnia. És la teva venjança.
Quin infern? Jo no envio ningú enlloc. Flora, tu ja estàs morta. T'has alliberat del teu cos, ara pots fer el que vulguis. Ningú et priva de creuar la porta o de quedar-te deambulant pel món terrenal com un ànima en pena. Si és el que prefereixes. Encara no són les 12. Potser arribes a la reunió amb els teus amics coreans.
I el judici?
Aquí? Aquí no hi ha cap de judici, ni cap jutge. Cap jutge de llevat d'un mateix.
Però si tu ets...
Jo sóc un funcionari, un buròcrata diví. Només porto el control d'entrades. Però tenim registre d'aquí al formulari, és una feina prou vulgar.
Així doncs, puc entrar o què?
Sí, endavant, creua.
Ja, clar, és una trampa. Perquè ara, si entro, aniràs explicant aquí dalt tot el que he fet, no? Em difamaràs, cridaràs als quatre vents que sóc una cabrona. Això és el que faràs, oi? És el que vols, venjar-te, marginar-me. Potser aquesta porta no va al cel i em condueix directe al purgatori o a l'infern. Potser em vols enganyar, tu, ara. Pa, parla'm. I tot això per què? Perquè et vaig perjudicar quan jo només feia el que em deien, feia la meva feina. Jo no... Jo he sigut bona persona. Jo he sigut bona, Pere.
A qui vols convèncer, Flora? Aquí. Ni tan sols m'has preguntat pels altres.
Per quins altres?
Si no vols entrar, surt del mig, per favor, i deixa passar aquest senyor calb del teu darrere.
Ostres!
El següent, sisplau.
Amb la Flora 140 es va fotre una hòstia amb un Seat Panda. Amb la Flora 140, ara el puto calb és un calb fantasma. Ai, ai!
I bé, què creuen els nostres radioients? La Flora acabarà en el cel, al purgatori o de pet a l'infern?
El tema del mes. Tal com els nostres oients ja saben, Ona Sarrià ha organitzat pel diumenge 24 de novembre una anada amb autobús a Barcelona per veure el musical Priscila, reina del desierto. I precisament avui, en aquesta secció del tema del mes, parlarem de teatre musical. I per parlar-ne tenim aquí amb nosaltres la Cora Rossell. Bona nit, Cora.
Hola, bona nit.
Presentem primer a la Cora Rossell. La Cora Rossell, de fet, ja és coneguda aquí a Sarrià perquè l'hem vist en dues ocasions sobre l'escenari i també amb la seva funció de directora en el Teatre del Centre, amb dos musicals, precisament. L'any 2019, al Teatre del Centre, varen representar Cabaret Passion Rouge, quan la Cora estava en el grup Oriar. I precisament Cabaret Passion Rouge va tenir un recorregut important, perquè va estar en el FITAC, va estar seleccionant la campanya del Teatre de la Diputació i va tenir també una experiència cubana, no?
Sí.
Perquè va fer uns bolos de Cabaret Passion Rouge a Cuba.
Sí.
I després això va agradar perquè van repetir. L'any 2022, també dintre el que és la mostra de teatre del Teatre del Centre de Sarrià, van estar representant el mateix de sempre, que també havia estat seleccionada per la campanya del Teatre Amateur. La Cora està formada com a actriu, directora i productora a Barcelona. És directora de l'Escola de Teatre La Diana, que va fundar juntament amb el seu pare, en Jordi Rossell. La Diana ofereix en la seva oferta de cursos el graduat de teatre musical, que són 4 anys, i després també fan un curs d'un any, que és curs de teatre musical. També és directora de teatre i teatre musical i treballa com a directora d'actors en curtmetratges. Bona nit, Cora.
Molt bona nit. Gràcies per convidar-me.
Estem molt contents de poder-te tenir aquí per parlar de teatre musical i també, aprofitant que ets la directora i cofundadora de la Diana, doncs també volem parlar una mica de formació, aprofitant aquesta situació, i també formació potser també més dintre del que és el teatre musical. Esclar, quan parlem de teatre musical, o simplement musicals, potser el que primer que ens ve al cap són els grans musicals, que alguns privilegiats, perquè a vegades el preu no és especialment econòmic, doncs poden anar a veure a Londres, a Madrid, a Barcelona. En aquest cas es tracta de grans produccions, amb molts de mitjans, i per tant amb un cost de producció elevat que repercuteix en el preu elevat de les entrades. Tenim uns clàssics famosos en tot el món, que és, per exemple, El Fantasma de l'Òpera, El Rei Lleó, Mamma Mia, Cats, Els Miserables...
Sí, però tot això, el preu és molt lògic que sigui tan...
No, té la seva lògica, no?
Sí,
però,
sí.
Però no hem d'oblidar, perquè això poder és el primer que ens ve al cap, que també hi ha teatre musical amb un format més petit. I inclús, jo buscant informació així, tenim microteatre musical. Si recordeu, els nostres oients, en el programa del mes de juliol van dedicar-ho al microteatre. I en la recerca que varen fer del fenomen aquest de microteatre, precisament una de les entitats molt importants de microteatre és Microteatre Madrid, que són els que poder varen començar, que després va estar a Barcelona durant un temps, el tema aquest del microteatre, doncs, van fet diversos espectacles d'aquests microteatres de 15 minuts que eren musicals. Si visiteu la web de Microteatre Madrid, podeu trobar inclús una filmació d'un microteatre musical per culpa de l'amor. També en el YouTube també hi ha una cosa de microteatre que són trossos que varen també d'aquesta entitat de Microteatre Madrid. Doncs anem per aquí nosaltres a parlar amb la Cora. Aquesta primera part, parlarem de l'experiència que ens pot explicar la Cora de portar a escena teatre musical de petit format i de producció pròpia. A veure, explica'ns la vostra experiència com a grup de teatre musical en l'etapa d'Oriar. Com va començar, quines obres...
A l'inici de tot, Oriar es va fundar per això, precisament, perquè teníem ganes de crear una companyia que fes musicals, perquè en quant a teatre amateur, per la zona de la província de Girona no n'hi havia cap, i nosaltres érem un grup que estàvem a l'Escola de Teatre del Galliner, que ens agradava cantar i ens agradava ballar, i alguns inclús teníem molta experiència en cant, i vam dir, bueno, doncs per què no ens ajuntem i fem alguna cosa. Llavors, en comptes d'atrevir-nos a fer alguna cosa tan gran com un Mamma Mia o així, que requereix d'un cert nivell, vam idear les obres nosaltres, vam fer nosaltres els guions, vam crear la història, primer teníem molt clar quines cançons o quina temàtica volíem fer, en relació a Cabaret Passion Rouge, era un musical de cançons hits d'altres musicals, no? I vam dir, bueno, doncs quina ens agradaria treballar, i entre la història i les cançons que volíem treballar vam crear el musical. I des d'aquí, doncs, no ens hem mogut de fer musicals, perquè és complicat organitzar musicals, perquè no és només la interpretació, sinó que, clar, s'ha de sumar doncs, els dies d'assajos de cant, dies de coreografia, sumar totes les coses. Quan interpretes musicals, una cosa complicada, per exemple, també és com no entri la cançó quan ha d'entrar, saps? O que te l'entrin abans i tu estàs en mitja frase parlada, no? I gestionar tot això és complicat. Llavors també des d'aquí dono un agraïment molt gran a l'Apton, que és el nostre tècnic, perquè vam tenir altres tècnics i aquestes coses, per exemple, es notaven que ostres, és que si entres malament la cançó o no ens tens els volums perquè nosaltres ens sentim des de dins de l'escenari, és que és impossible. I l'Abdon, bueno, és un tècnic que és de Banyoles, però fa temps que està amb nosaltres i és un crac en oïda, és com un músic i un cantant, no?, que necessiten entendre's i anar a la part perquè tot funcioni i rotlli. I des de llavors pues, ens encanta i ens apassiona. Clar, som uns apassionats als musicals i per nosaltres és una il·lusió poder interpretar musicals. Tot i que genera por en la gent, no? Perquè, clar, és musical amateur i molts diuen, uf, vés a saber què anem a veure, no? I llavors ens agafa il·lusió que abans ho diguin, no? És que hem vengut amb por, però, ostres, estem al·lucinats, no? I és el que ens dona motor a seguir.
Sí, sí. Ja m'ha fet un incís, perquè sí. Jo he parlat d'aquests dos musicals i sí. Vau fer alguna altra cosa més? O...
Bueno, ara estem...
Aquests són els que jo conec, no?
Sí, és que ara estem en gira amb un altre que es diu Un musical desastrós, que aquest sí que l'hem agafat, el guió és d'una companyia de teatre anglesa i les cançons després les hem posat nosaltres, perquè això en realitat és una obra de teatre i nosaltres hi hem posat les cançons i ens hem centrat en música dels anys 90 i és molt, molt divertit. És, bueno, com el mateix nom diu, és un musical que no... És una companyia que vol fer un musical i no acaba de funcionar res. Bueno. Està molt bé.
No, aquest joc, pot ser interessant, no?
Perquè sí.
Has de a vegades poder cantar malament, no?
Perquè... No, el cantar això ho fem bé, perquè és que quan algú canta malament...
No, però dic l'argument, eh? A vegades,
clar, és textos oblidats, escenografia que cau, saps? Coses d'aquestes.
Desastres.
Sí, sí, no, però la cançó i el ball està superbé, perquè sí, això, sí. Si no ho cuides, queda molt malament.
Sí. Ja ho has dit tu, més o menys, però s'ha de ser atrevit per fer teatre musical amateur?
Clar, el teatre amateur... de musical té una dificultat en relació al teatre i és que tens que dominar tres disciplines. No és només saber interpretar, sinó que a part de saber interpretar o voler-te atrevir a interpretar, perquè clar, en el món de teatre amateur no tens per què tenir una formació professional, però sí que el cantar i el ballar, això sí que té que estar-hi. O sigui, tots els actors que tenim són cantants o tenen una llarga formació com a cantants, perquè és el que t'he dit, que és que una mala interpretació es pot salvar una cançó desafinada, això sí que no, vamos, el públic no ho accepta en absolut. I llavors, clar, és molt més complicat, perquè has de dominar tres disciplines a la vegada.
Sí, perquè... Com creus que conviu aquest teatre musical de petit format envers les grans produccions, no? Vull dir, perquè, esclar, potser hi ha la tendència de comparar, no? Vull dir, bueno, esclar, és que jo vaig anar a Barcelona la setmana passada i, bueno, allò era...
Clar,
es
no es
espectacular
pot.
I...
No es pot en absolut comparar, perquè, a més, les produccions de musical centren molt del seu pressupost en una gran escenografia, en un gran show visual i amb músics en directe, i tu com a teatre amateur no et pots permetre res d'això, llavors no hi ha músics en directe, és un track, i l'escenografia és la que hem pogut aconseguir amb els 4 duros de l'última funció, no? Llavors, de l'últim espectacle. Llavors, no es pot comparar en absolut, nosaltres no ens volem comparar, i nosaltres ens centrem a fer pobles del territori i deixem Barcelona i aquests grans teatres per als grans, les grans produccions.
Sí, sí. Jo, ja amb la meva experiència personal, jo com vaig ja en el 2019 liderava més una mica el que és el muntatge de la mostra de teatre, sí que, bueno, mires una mica l'oferta de teatre amateur que hi ha al voltant, la gent normalment et demana que faci, que fa riure aquesta, fa riure.
Sí, sí.
Que és bueno, el públic que normalment sol anar a veure aquest tipus de teatre amateur i així. Sí. I, bueno, jo vaig optar també una mica per la varietat, no? De dir, bueno, si presentem 4 o 5 obres la mostra, doncs que mires de colar-la una de més sèrie, no? Uh-huh. I després les comèdies, que és potser el que espera més el públic, i diu, bueno, doncs provem, fem teatre musical per també per donar una varietat, no? I va ser una bona sorpresa perquè va estar ben acollida,
sí.
El públic va estar content, perquè bueno, sempre tens una mica el feedback de l'opinió del públic. Així va ser que després, bueno, després al cap de 2022 vam repetir, sí. I, bueno, sí, la primera tendència de dius, del públic, algun comentari de, bueno, sí, esclar, és diferent, no? però m'ha agradat, no?
Sí, sí.
Sí, és...
És que no a tothom li agrada el teatre musical, eh? Hi ha gent que no li agrada això de que de cop deixin de parlar i es posin a cantar. Hi ha molta gent que... O sigui, hi ha gent que és molt fan del teatre musical i hi ha gent que no el suporta. Vull dir, és així. Clar, és que nosaltres... per sort que fem les cançons i les traduïm al català i mirem de trencar el mínim possible el que s'està parlant, però és que de cop deixes de parlar per parlar cantat i tu has de seguir aquella cançó perquè si no et perds l'història o el que està passant i hi ha gent que això pues, el desconcentra o no li ve de gust concentrar-se tant, no? I no els agraden els musicals, és bueno, molt lícit, està molt bé, vull dir, jo hi ha coses que tampoc m'agraden.
Això hi era molt abans amb el cinema, no? El meu pare diu: ostres, altra vegada es posen a cantar.
Exacte.
Sí. El teatre és diferent perquè és molt més visual, és molt més impactant.
El directe,
no? Però sí, que el cinema musical, sí, també hi ha molta gent que no d'això.
Sí.
Ens has parlat una mica del procés de creatiu, però volia incidir-hi una mica més, perquè amb quina formació o experiència musical es requereix tant en la direcció com els actors. I també jo no sé si treballeu d'alguna manera potser codirigida, no sé, potser hi ha algú que es dedica més a lo que és la coreografia.
Sí.
Bueno, ens explica una mica com
sí,
aquest entorn, no?
Jo m'he format total i absolutament en la interpretació, la qual cosa el cant i la dansa no és lo meu. De fet, en els musicals, si algú m'ha vingut a veure, sóc la que no sap ballar, del personatge que li toca ja és el patètic, perquè encaixa molt bé en que jo tema ball a la discoteca i no massa més. Llavors tenim cada disciplina té el seu professional, teníem la coreògrafa, que s'encarregava de muntar les coreografies i venir a fer el visionat de tant en tant durant els assajos, a controlar que tot estigués ben marcat, les posicions, els passos, tot, i teníem la directora de cant, que pues, és professional en cant i llavors venia a muntar les cançons, tenien els seus assajos d'únicament cantar i després pues, el mateix se sumava igual que la de les còrios a venir a veure els assajos i dins de l'escena, dins de l'obra, com estava anant aquella cançó, si li faltaven veus, tot això ho fèiem totes tres juntes, perquè jo a nivell interpretatiu tot el que vulguis, però jo doy el cante, sempre ho dic, jo no canto, jo doy el cante.
Sí. Bueno, és cosa multidisciplinar, no?
Exacte.
Sí. Tenia una pregunta aquí que és com enfoqueu els assajos, però ara una cosa que jo estic preguntant a grups amateurs,
sí.
I que és clar, com vas a escoles de teatre així a un nivell, potser els primers cursos bàsics i així, juguen molt amb el joc, no?
Mm-hmm.
Bueno, i tu després ens parlaràs de la Diana,
sí.
Amb el joc, amb l'improvisació i inclús alguns professors de teatre han dit, diu, això iria bé que com a grup amateur de tant en tant ho fes-ho.
Uh-huh.
I jo sé que hi ha pocs grups que ho facin, que van per feina, no? Allò, la primera relaxació, el primer joc per posar-te, per deixar el món exterior fora i sentar-te. I ara...
Jo això ho faig, però a l'inici de tot, per conèixer els personatges i conèixer la relació entre els personatges. Sempre a Marcut, els primers mesos, treballem molt creació de personatge, entendre aquest personatge, entendre quina relació té amb cada un dels personatges mitjançant improvisacions. I després, un cop comencem els assajos, ja no faig escalfaments d'entrada. Però sí que hi ha aquests dos mesos d'improvisacions per entendre el personatge i la relació que tenim entre nosaltres, bé, entre els personatges. Sobretot després també agafo improvisacions molt centrades en escenes concretes que potser m'interessa, que potser són complicades, i treure-les des de la improvisació, que és més fàcil, que després quan hi poses un text que vas més, no, més hermètic, no? Has de fer aquell text, no? I des de la improvisació surten coses interessants.
Que pots integrar després.
Exacte, no? Sí. Però llavors un cop comencem, jo no hi ha vaselina, eh?
Aneu per feina. Sí.
La veritat és que... Bueno, a vegades sí que si veig que hi ha alguna cosa que falla o que d'això, doncs potser paro i el següent assaig deixo text i torno-te a la improvisació o al treball, no?
Per relaxar una mica.
Sí, sobretot quan comença a entrar-hi les coreografies, no? Que és molt dràstic del moment d'estar interpretant, em poso a ballar, i no, ha de ser una cosa continuada. I potser necessitem un treball més d'improvisació on em porta que de cop em posi a ballar. Sobretot quan he fet aquestes parades és quan incorporem això, les cançons o les coreografies, perquè no entri així de cop.
Sí. Ens has parlat abans de la part tècnica, que és superimportant.
Molt.
Esclar, a vegades en els teatres en què es mou el teatre amateur, les condicions tècniques no són les desitjables, no? Uh-huh. I després també hi ha l'acústica de la sala... Parla'ns una mica de les exigències o, bueno, també, o problemes que us podeu trobar en aquest sentit. Pel tipus de teatre...
Clar, la història és que nosaltres sempre anem microfonats. Vull dir, encara que el teatre no tingui una bona sonoritat, anem microfonats perquè, si no, la que es posa a la música, nosaltres, clar, la veu se'ns menja, no?, aquesta música. Llavors, sí que juguem amb... Depèn de quin teatre, la part interpretativa està sense microfonar i llavors a la que entra la cançó posem el micro, no?, que aquí és un telabdon pobret, doncs va a tot tard, perquè clar, música, micros... Exacte, segones veus... Però normalment és això, nosaltres no ens la juguem massa, perquè és que no ens la podem jugar, és que hem d'anar per sobre la música. Llavors no hem tingut masses problemes per això, perquè és que anem microfonats. I si veiem que és un teatre difícil o que és exterior, com a vegades hem fet exteriors, s'ho fas tot microfonat i ja està.
Bueno, d'alguna manera confiar en el vostre equip tècnic que ja porteu. Sí,
evidentment. Sí. Mira, jo t'explicaré una anècdota. O sigui, veníem de Sant Julià, on vam fer l'estrena, de Cabaret Passion Rouge, el primer musical, la primera experiència, agafem una noia, el que he dit abans, un desastre, perquè ens tenia els volums nostres baixos, després ens pujava la música i no ens sentíem, llavors ens baixava la música i no se sentia la música al públic, bueno, va ser un desastre. I de cop vam dir, bueno, doncs hem de buscar un altre tècnic, i apareix l'Abdon, no?, i ens anem a l'escala. I ell porta la seva pantalla, les seves coses, el seu material, ell és molt seu, també és veritat, no ens arrisquem tot i que el teatre té les seves taules i tot, ell porta les seves pròpies i anem sobre segurs perquè és el que ell domina i controla. Agafa la pantalla i enmig del musical se li mor i no veu res. Ni quan, o sigui, clar, va a cegues amb el teclat, pitjant espais cada vegada que ha de ser un enter, però no sap si la cançó ha acabat, perquè a vegades nosaltres acabem abans que acabi la cançó. I ell no sabia si aquella cançó havia acabat per entrar a la següent o no. Va ser el millor bolo de tots. I quan vam saber que se li havia quedat la pantalla i que ho havia fet tot d'oïda i a cegues, vam dir, és que aquest ha de ser el tècnic, perquè aquest és un fenomen. Vull dir que gràcies a Abdon, és un crac. Ara pues, està fent obres de teatre amb directors professionals, anant a Madrid de gira, i no ens ha deixat mai. Vull dir que sí, tot i estar tocant teatres molt més importants que nosaltres, està amb nosaltres i és un agraïment.
Jo sí que vaig observar quan us obria la porta del Teatre del Centre, que feia molta feina prèvia, vull dir que no era muntar l'escenari, sinó que allò que obres la porta i ja, què fan aquests, han acabat o no? I estàveu fent proves de veu, vull dir que ja...
Bueno,
vaig veure que s'està coguent una cosa important, que en teatre que no és musical potser no has d'anar tan enllà, no?
Clar, no, és importantíssim fer uns bons escalfaments, o sigui, hi ha d'haver, evidentment, la prova de so, com tots els músics, no? La seva prova de so amb cada actor, amb el seu micro, els micros conjuntats que no s'acoplin, i llavors tu a nivell actoral has de fer uns bons estiraments de cos per preparar-te per la dansa, un bon escalfament de la veu, i jo a més sempre faig un escalfament de personatge personatge, un escalfament d'antecedent, o sigui, d'on ve aquest personatge, perquè quan comencen a actuar no vinguin freds. Llavors jo sempre els hi faig, és l'últim de tot que faig, és aquesta conscienciació de personatge i de què m'acaba de passar per quan entri aquí, i els faig estar calladets, cadascú en el seu món, amb aquesta bombolla, i quan comença el musical comencen ja enxufats, que dic jo, emocionalment, o el que requereix el personatge. Per mi és molt, molt bàsic.
Ara encetem, potser la podríem dir una segona part, perquè volem parlar més ja, també no deixant de part el teatre musical, també de la teva experiència com a directora i cofundadora de la Diana. Precisament el tema de formació ja l'hem tocat, la formació teatral l'hem tocat com a tema del mes en un dels programes. El passat mes de maig vam estar entrevistant, va ser una entrevista molt interessant amb en Guim, que és un estudiant de tercer, bueno, ara tercer, ara...
Deu haver començat quart.
Ara deu començar quart, ja, sí, de l'Estudi Superior d'Arts Dramàtiques d'Interpretació a l'Institut del Teatre. Ell estava fent la intensificació de teatre físic i, bueno, també pot ser una continuació també de continuar parlant de formació. I avui, aprofitant que la Cora és cofundadora de l'Escola de Teatre La Diana, que està en el Passeig d'Olot 68 de Girona, parlarem també de formació teatral i també, sobretot enfocada en el que és la formació del teatre musical. El nom La Diana, el primer que m'ha vingut al cap és el llibre Lectora La Diana. Va per aquí la cosa?
Molt i molt bé. Va super per aquí, és aquí. De fet, sí, quan estàvem buscant noms, a mi això de ficar el meu nom no em podia, moltes escoles a Barcelona, el Nancy Tunyón, Laura Jou, Cristina Coraza, i pensant, no, per mi és molt egocèntric, no m'agradava posar el meu nom, i buscava un nom que tingués un simbolisme amb l'escola. Llavors, nosaltres treballem a través del mètode Stanislavski, que Stanislavski va ser un director rus que va començar en el teatre naturalista realista, que va ser el primer director que va dir no, aquí no hem de fer veure que som, sinó que som el personatge, sentim el que sent el personatge aquí i ara, i aquest llibre explica aquest funcionament de com actuar així. I ens el van fer llegir a l'escola de Barcelona que jo vaig estudiar, jo i la meva parella, que ell també va estudiar allà, i ell va ser el que em va dir, tu, i per què no ens diem La Diana? No? Hi ha aquesta cosa en el mètode Stanislavski que la teva Diana és el teu company, la teva Diana és l'objectiu de personatge, la teva Diana, i vaig dir, pues perfecte, perquè encaixa amb una miqueta la metodologia que treballem. Passa que ara em trobo que moltes vegades em diuen, hola Diana, no
sí,
em
bueno,
dic Diana.
S'ha d'explicar.
Sí.
Bueno, jo a vegades també, el primer com vaig presentar el programa, el primer que em van dir, bueno, ja que ve el títol La Quarta Paret, que és un concepte molt més conegut, no?
Sí.
Però bueno, també l'hem anat explicant, no? Mm. Aprofito per explicar una anècdota, que això dels noms de les acadèmies, jo ara... ja avanço una mica amb els oients que estic preparant una espècie de pàgina web per integrar coses del teatre de la faceta de la Quarta Paret, de teatre radiofònic, i també la meua col·laboració com a conductor del Club de Lectura de Teatre de la Biblioteca. Pues posaré coses aquí, ja ho estic avançant. Uh-huh. I al buscar el nom del domini, La Quarta Paret ja està ocupat per una escola de teatre d'Olot.
Uh-huh. Yeah? Sí, cert.
Sí, cert. I per tant, bueno, perquè és més conegut, no? I per tant, això de buscar un nom, a vegades, bueno, necessites el teu espai per pensar-ho bé, no?
Sí, pues, sí.
Bueno, ja m'ha aclarit això la Diana d'on te ve, aquest nom. Quina és l'oferta teatral que teniu a l'escola?
Sí, com molt bé has dit abans, és una escola de formació professional com les que et podries trobar a Barcelona. Llavors tenim dos tipus d'oferta, tenim dos formacions professionals. Una és la d'art dramàtic, que és teatre i cinema, que és una formació de 3 anys, i la de teatre musical, que com que hi ha d'entrar molta disciplina, doncs és de 4 anys. I llavors tenim formacions més bàsiques d'un any. Tot i així, aquestes formacions bàsiques estan enfocades molt en la formació professional, la qual cosa, aquesta cosa del joc nosaltres no la tenim. O sigui, acabes jugant perquè fas una improvisació, però nosaltres treballem per assignatures, treballem en avaluacions trimestrals amb objectius per arribar cada trimestre, i estem molt enfocats a cares de treballar i no tant jugar, encara que facis el curs bàsic. I llavors les formacions professionals també nosaltres fem com les escoles de Barcelona, que entenem que els nostres alumnes han de treballar per pagar-se-la i per pagar la seva vida, i, o que es volen formar en una altra cosa. Llavors són cursos de 2 dies a la setmana en el cas d'art dramàtic i 3 dies en el cas de teatre musical, perquè es pugui compaginar perfectament tot.
Aquest equilibri entre jugar i anar per feina, sí. Bueno, ho he trobat interessant, no? Perquè a vegades allò, per fer atractiu els cursos, a vegades es va molt
sí,
a la part lúdica.
Clar, he donat moltíssims anys a la meva vida, 19 anys donant classes de teatre extraescolars, i aquí, clar, juga molt la part lúdica, no? Però a la nostra escola, el CEP, gent que vol dedicar-se a això, no hi ha temps per la part lúdica, s'ha d'anar directe a treballar. I es treballa doncs, en l'art dramàtic, per exemple, tenen 5 assignatures diferents a cada any, i en el cas de teatre musical, doncs, ara no m'ho he pres, però em sembla que en tenen 9. Llavors no hi ha temps de jugar.
Sí, anar per feina.
Sí.
Estan explorant una mica, buscant informació així, he anat veient, no?, que les escoles de teatre, doncs, moltes vegades les escoles de teatre municipal, ho he vist a Figueres, a Banyoles, bueno, a diferents puestos, sempre hi ha una oferta de teatre musical. I suposo, bueno, la meva suposició és que això també atreu molt el jovent. S'està discutint força sobre que potser no hi ha massa interès al jovent pel teatre, i el fet de posar-hi la música, també potser hi ha la televisió TV3, també dintre una faceta diferent, no? Tots aquests programes del Happy Day, tot això, que la música atrau molt, i després això d'ajuntar música i teatre, pues, l'oferta de teatre musical pot ser una crida, no? No sé si com ho veus així, vull dir, teniu bàsicament, suposo, joves, no?, en aquests cursos.
Bueno, és a partir de 18 anys i tinc de tot, eh? Vull dir, aquest any tinc gent de 63 anys i de 58, vull dir que tinc de tot, eh? Però en relació als joves que els costen al teatre, això és veritat. Jo crec que des de que existeix tot el tema de les xarxes socials i les plataformes i aquestes coses d'accés ràpid a qualsevol cosa que volen veure, fer l'esforç d'anar a un teatre i poder estar 2 hores sentat en una cadira on t'expliquen una història, cada vegada és que costa moltíssim. Llavors, inclús jo m'he trobat amb gent que ve a l'escola perquè vol ser famós. Clar, quan et diuen això, dius, no tens ni idea de què vol dir interpretar, de què vol dir actuar, i segurament ho has tret perquè vols ser influencer, o saps, totes aquestes coses estan fent molt de mal al teatre. Nosaltres des de l'escola obliguem bastant, des d'una assignatura que és cultura del teatre, a que vagin al teatre i obrir l'ull crític, no?, en el nivell, pues, bueno, interpretatiu, la direcció i tot, no?, per això, perquè vagin despertant l'ull crític. I ens costa que vagin, o sigui, donem l'opció de teatre, donem l'opció de pel·lícula, i sempre pel·lícula guanya. Jo els dic, home, és el vostre futur, si vosaltres no aneu a veure teatre, com voleu que us vinguin a veure en el futur, no? Costa una miqueta. Llavors, teatre musical és una miqueta el que et deia abans. També, o sigui, ara agrada molt, és una cosa que ha entrat des de fa poc. Les grans produccions de Barcelona són molt atraients a nivell visual, són molt espectaculars, i llavors pot ser que atraguin una miqueta més. Utilitzen molt aquests nens d'eufòria i aquestes coses per posar-los dins dels musicals per atraure els joves, cosa que jo des d'aquí dic que estic molt en contra. Perquè, clar, no és només saber cantar, fer un musical, has de saber interpretar. I precisament ara, Maricel, alumnes que hi han anat i han despertat aquest ull crític, me diuen no, perquè la noia canta molt bé, però a l'hora d'interpretar gens. Sí. I estem parlant d'un musical dramàtic on t'has de saber interpretar per nassos. Vull dir, hi ha altres coses que poden ser més fàcils d'interpretar, però Maricel, clar, la nena aquesta d'Eufòria ha venut i s'hi ha d'anar per veure la nena d'Eufòria, però a nivell interpretatiu, bueno, doncs com l'Àngels Gunyolons, cap.
No, ja.
És així.
Sí. Ens va posar el llistó molt alt.
Clar, van començar molt alts.
Sí. Ja ens has parlat força de la formació com dintre els cursos de la teva escola, com l'enfoques.
Sí.
Volia profunditzar una mica sobre la formació en el teatre musical, els cursos que feu, sí. També com l'enfoqueu, no?
Sí, no, clar, teatre musical, evidentment cada any cada alumne té les seves classes de cant particular, perquè això és molt important, la veu una individual, tothom té el seu registre, tothom té els seus problemes, no? O tensions, o aires, o dificultats, i s'han d'anar arreglant en individual, i llavors les classes conjuntes pues, es treballa el conjunt, no? el treball de treballar pues, altres veus, interpretació de la cançó, vull dir, hi ha les seves assignatures de cant, llavors tenim les assignatures de dansa, que el primer any comencem amb condicionament físic, que és una assignatura on surten tots pobrets. El primer any ja els fotem a tope perquè tenim una profe de dansa molt canyera. Clar, han d'estar elàstics, han d'estar tonificats, llavors fotem molta canya allà. També es fa jazz musical, comencen a fer coreografies del primer any, però bàsicament és molt la preparació i per segon ja començar pues, tot el que ja es coneix, no? Com el ballet i així. S'han de fer totes les bases de dansa que es poden trobar en un càsting de musical o en un musical. I llavors ja les assignatures d'interpretació, totes les assignatures d'interpretació, la veu, l'entrenament actoral, que és una assignatura que tenim nosaltres des de l'escola, que és per arribar a connectar amb les emocions, i bueno, totes les assignatures que fem, cos i interpretació com a tal. Són moltes assignatures, moltes coses similars. El primer any van una miqueta com atabalats, però durant el mig any ja es van col·locant a lloc i totes van allà mateix. Tots els professors fem moltes reunions d'avaluacions i d'anar veient el funcionament de l'alumne, perquè és que tot va a una, no? Vull dir, la interpretació com ha d'anar, perquè a l'hora de fer dansa també has de saber interpretar aquesta dansa, no? O el personatge li estan passant coses i està ballant, però com podria estar movent el cos normal, hauria d'estar interpretat igual. I bueno, són assignatures molt xules, però clar, sempre hi ha dos o tres de dansa, o dos o tres de cant i tres o quatre d'interpretació. Sí que nosaltres ens centrem molt en formar actors de teatre musical, perquè hi ha moltes escoles, per exemple, no? Hi ha la Coco Comín a Barcelona, però se centra molt en la dansa. Llavors és una escola molt feta per formar l'elenco, no? De que se'n diu, el cos de ball. I nosaltres ens centrem més en pues, tipus Eòlia, no? que ens centrem en fer... No, nosaltres ens centrem en la interpretació perquè volem que siguin actors de musical. Llavors, per això dansa pues, no tenim... Pues, tenim tres assignatures l'any, no? No en tenim tantes, perquè és més la interpretació.
Mm-hmm. Després suposo que és el no graduat, no? Feu una prova d'accés, no sé si sí. És una entrevista o hi ha prova, bueno, què valoreu? Com és aquesta prova?
Nosaltres no anem a just... anem al gran, no? Com t'hi té abans. No, durant una setmana fan 2 hores de classe de cada assignatura. Bueno, les assignatures troncals, que dic jo, les importants, sobretot de dilluns a dijous, doncs, per exemple, en el cas de teatre musical tenen 2 hores de cant un dia, 2 hores de dansa un altre dia, 2 hores d'interpretació i 2 hores d'entrenament actoral, aquesta assignatura de les emocions. I llavors el divendres es fan les valoracions de veure com, en quin punt et trobes, se'ls informa als alumnes, no?, de cada assignatura, quins són els teus punts forts, quins són els teus punts dèbils, i si verdaderament veiem que hi ha un problema en alguna d'aquestes coses que podria bàsicament fer que te sentissis incòmode o que no seguissis el ritme del grup, doncs a vegades s'ha valorat que comencessin amb un curs, amb el curs bàsic, i l'any següent, des del curs bàsic, pots entrar directe, no? Perquè ja tens la base que nosaltres busquem. Perquè moltes vegades, o sigui, no som molt estrictes, som una escola de formació, o sigui, ja n'han de saber que se'n vagin a treballar, no? Vull dir que tampoc som molt exigents. Però sí que si a nivell interpretatiu el meu company m'ha tocat i això m'ha fet riure perquè em fa vergonya, i de cop te'n vas a primer i comencem a treballar improvisacions on potser et toca tenir una relació, no? Vull dir, fer-te 4 petons, et bloquejaràs i necessites potser primer treure-te vergonyes abans de començar, no? O cant, però si no saps seguir un ritme i no saps afinar potser s'acaba sabent, no? Però gent que verdament té problema d'oïda, doncs potser hauries de començar fent el curs bàsic en aquesta oïda que es desperti, perquè això doncs s'ensenya i es fa, i llavors te'n vas al graduat, perquè clar, és que és això, el graduat tens... has d'arribar a un nivell al final de trimestre, per al següent nivell que et ve a segon trimestre, hi ha unes notes, hi ha unes... No? Que si estàs en pos o vens fluix, l'únic que farà serà suspendre, i tu desmotivar-te. Llavors aquí és on els professors valorem, vale, ve de zero, però pot, o bé de zero i ens el desmotivarem. Però si l'hem de desmotivar, fes el curs. Seria una miqueta això.
Bé, podríem estar parlant...
Sí, perdó.
No. Anem bé. Podríem estar parlant molta més estona, però ens hem d'ajustar una mica el temps. No, però tenia una última qüestió sobre aquesta experiència de... Ja no estem parlant de teatre musical, estem parlant de teatre dramàtic. Com seria? El
teatre de text.
Exacte, teatre de text. Sí. No em venia la paraula, sí. L'experiència d'un Dios salvaje, que doneu l'opció de que... No solament d'allò, el típic taller de final de curs, sinó de fer representacions fora, d'anar de gira.
Sí.
Ens ho pots parlar breument. I en el teatre musical també hi entreu, amb aquesta opció de...
Sí. Bueno, primer,
ens sí. Expliques una mica, sí.
Sí, el teatre musical també hi entra. Això és dins de les formacions, dins dels graduats, és una assignatura que hi ha a final de graduat, que és tant en el teatre, doncs, portes a gira una obra de teatre, i en el teatre musical portes a gira un teatre musical amb músics i amb tots els elements, no? El que passa que teatre musical ha costat d'arrencar, perquè és algo que... no tothom li agrada o vol fer les tres coses. Hi ha gent que interpretar sí, cantar també, però ballar no. O ballar sí, interpretar, però cantar li fa vergonya. Llavors ha costat arrencar i trobar grups de teatre musical, gent que vulgui fer teatre musical i poder aconseguir un grup de formació. Ara estem al segon any i estem supercontents, eh? Però clar, encara ens falta 2 anys per poder arribar al graduat, al musical a de gira, no? Llavors el de teatre sí que des del primer any ja va sortir grup i aquest, doncs, l'any passat va ser el primer any que vam anar de gira. Per nosaltres és molt important, és una pràctica anar de gira, és algo que els alumnes tenen que saber com funciona tot això, com es treballa de gira, com es treballa en diferents teatres, anem amb sales petites, amb teatres grans, perquè el nivell interpretatiu és diferent. Si tens el públic molt a prop, no cal que siguis molt expressiu, i si tens un teatre molt gran has de ser molt expressiu perquè ha d'arribar, i tu has de saber graduar aquestes coses, no? I llavors es fan 4 bolos per la província, i llavors ens anem a Barcelona i ens anem a Madrid, perquè... nosaltres convidem a representants i convidem a directors de càsting a que els vinguin a veure, perquè si no t'han vist pot ser molt bo, però el sofà de casa teva no te va a conocer nadie, no? I en aquest mundillo, si no et veuen, no treballaràs, per més bo que siguis. Llavors és super super important, jo sempre ho dic als meus alumnes, si feu alguna obra de teatre fora de l'escola, en el vostre rotllo, convideu a representants, convideu a directors de càsting, us han de veure aquesta gent. Un representant, és que si heu d'aconseguir un representant, això per mi és la base d'un actor. Sense un representant serà molt difícil que puguis treballar. Les portes les tenen els representants. Llavors, els representants estan a Barcelona i estan a Madrid, i és on anem de gira, perquè aquesta gent els vingui a veure. De fet, d'aquesta gira, un dels meus alumnes ja s'ha quedat a Madrid. Llavors, que estem molt contents i esperem que li vagi superbé. Anem comunicant-nos amb en Dani de tant en tant, perquè és això, és... Bueno, la feina està allà. La feina sí. Està a Barcelona i la feina està a Madrid, no està a Girona. Llavors la formació sí que pot estar a Girona, i perquè estàs, doncs, vivint i treballant, i potser és més econòmic si es queden aquí amb nosaltres, però llavors a l'hora de treballar els hem de portar on hi ha la feina.
Sí, sí. Molt bé, Cora, ha estat un plaer.
Gràcies.
Podríem estar aquí, com he dit abans, molta estona. Sí. Sobretot, bueno, mira, aquestes tertúlies parlant de teatre m'encanten. I bueno, moltes gràcies.
A vosaltres per convidar-nos, de veritat.
Bona nit a tothom, i passem a la propera secció.
Les recomanacions del mes. En el passat programa del mes d'octubre us vam recomanar Eslaves, Snow Show, perquè ens va semblar una bona i diferent proposta dins el Festival de Temporada Alta. Què tal, Joan? Tu que la vas veure al Teatre Municipal, què et va semblar?
Ens va encantar.
De fet, ja la temporada passada de temporada alta ja van anar a veure també un espectacle familiar, el Carnaval dels Animals, que vas a veure espectacles familiars i ja gent que va sense les criatures, ja adults que van. I per què? Bueno, perquè són espectacles molt, molt visuals i molt macos en si, i són espectaculars. I en aquest cas, ja amb l'Eslava Snow Show també prometia molt, i no ens va decepcionar gens. A més, que ja també havíem parlat amb gent que havia anat a veure temporades, alguna temporada passada que també havien fet, sempre modifiquen alguna cosa, però vaja, la base de l'espectacle és la mateixa, és molt, molt espectacular, juga molt amb el públic, i els clowns, o sigui, és un clown però amb molta cosa visual, i el treball de clown està molt bé, perquè esclar, són, a més, és una companyia russa, i esclar, no poden jugar amb el llenguatge, sinó que juguen amb el gest, i són molt visuals, molt, molt bons amb la seva feina de clown, però també juga molt amb el públic. Comença a passar per sobre les butaques, al mig del públic, fan que el públic també connecti amb l'espectacle, i al final, bueno, plenen tota la sala de papers, de globus, fan jugar molt al públic. I és maco, vull dir que si es va repetint que de tant en tant vagin vinguent a Girona, pues, crec que és un espectacle que val la pena. Vagis amb nens o no vagis amb nens. Ara la Tati us recomanarà una comèdia amb un guió molt intel·ligent.
Sí, efectivament. Vam anar a veure Un matrimoni de Boston, al Teatre Municipal de Girona, dins del Festival Temporada Alta. I us la recomanem. En Josep Maria Mestres és el director d'aquesta obra d'en David Mamet. Els tres protagonistes femenins de l'obra estan interpretats per l'Emma Vilarassau, la Marta Marco i l'Emma Arquilué. En aquest text, Mamet explora les relacions de poder entre una parella de dones. Uns personatges plens de contradiccions que van sorgint en el transcurs de la vetllada, amb uns diàlegs penetrants. La veritat és que va ser molt divertida. Van canviant de tema tot seguit, però ho fan lligar d'una manera entenedora i molt divertida. És una comèdia victoriana, d'amor i poder, rabiosament contemporània. Com a curiositat, expliquem que aquesta obra ja es va representar a Teatre Lliure el 2005, protagonitzada per l'Anna Lizaran, l'Emma Vilarassau i la Marta Marco. Ara l'Emma Vilarassau i la Marta Marco repeteixen, però interpreten personatges diferents dels que van fer el 2005. Ara l'estan fent a la Sala Villarroel, a Barcelona. La faran fins al 15 de desembre.
Nosaltres també la vàrem veure i realment ens ho vam passar molt bé, sobretot pel treball de les tres actrius. La Marta Marco, jo l'he vist en papers potser més còmics. La Emma Vilarassau també alguna cosa còmica l'hem vist, però normalment l'hem vist en papers molt potents de cosa molt dramàtica. Només cal recordar El mirall trencat, bueno, que era un drama aquella dona, era molt dramàtic i feia papers així més dramàtics, tràgics, el que sigui. I aquí, veure-la així, amb el plan irònic, sorneguer, també és maco, no?, de veure aquests actors i aquestes actrius que tenen aquests registres diferents. I després va ser també un descobriment interessant, l'Emma Arquilué, feia la criada, no?, que tenia un paper més petit, però era molt graciós.
El va fer molt bé.
El va fer molt bé. I, per tant, totes tres estaven fantàstiques. I després, ara, seguint una mica el que estan fent, sí que l'estan fent a la Villarroel, però sense prometre res als nostres radioients, faltaria més, però jo crec que faran més bolos a tot Catalunya. Ja he vist que el gener la faran a l'Auditori de Granollers. Les entrades ja estan esgotades, imagineu-se, estem al mes d'octubre i al mes de gener ja estan esgotades. I jo crec que les comarques gironines amb algun teatre ho veurem. Si ens enterem de què ho facin per aquí, en els respectius programes que anem fent, doncs ja us ho informarem.
Molt bé. En les primeres setmanes de desembre s'acaba el Festival Temporada Alta, però seguidament, al gener, el Teatre Municipal de Girona encetarà la temporada 2025 de programació pròpia. En el proper programa del mes de desembre us en parlarem. I fins aquí el programa de novembre de la Quarta Paret. Ens trobarem de nou el primer dimarts del mes de desembre. Tanquem el taló.
Un moment, Dolors, no tan de pressa, perquè tenim novetats d'última hora. Recordeu que en el tema del mes, d'un programa del mes de juliol, vàrem parlar de microteatre? I, precisament, vàrem comentar el Festival Píndoles, que es fa cada any al Castell de Montjuïc de Barcelona. I que, a més, fan gira després per diferents llocs de Catalunya. Doncs, precisament, ens ha arribat la notícia de que aquest dissabte, dia 9, a les 12, a la Factoria Cultural Coma Cros de Salt, fan una d'aquestes gires del Festival Píndoles. Ens hem posat en contacte amb l'Anna, que porta la comunicació del Festival Píndoles, i ens ha passat un àudio que ens explica com funciona Píndoles i el que podrem veure a Salt. Us passem, doncs, l'àudio.
A Salt ja fa uns anys que hi anem, a la Factoria Coma Cros, amb algunes píndoles del nostre catàleg. És ja una cita molt estimada per nosaltres. Llavors, el que es veurà el pròxim dissabte a Salt és un tastet de 4 píndoles de teatre breu, és a dir, que duren 15 minuts i que situarem a diferents espais de la Factoria de Coma Cros de Salt. El que fem és nosaltres dividir el públic en 3 grups reduïts d'espectadors, d'unes 30-40 persones, i una persona de l'equip de píndoles acompanya aquests grups a cada espai a veure les obres de teatre. Primer es veu una píndola, després els acompanyem en una altra, a veure la tercera, i finalment, en aquest cas, a Salt, hi veuran una quarta píndola extra els 3 grups junts. Llavors tothom veu el mateix, simplement que en un ordre diferent. I com que totes les obres duren 15 minuts, el circuit es fa simultàniament als 3 espais i tothom es belluga al mateix moment. Llavors, aquest és el format del píndoles que portem normalment als municipis i també a vegades a instituts. I res, les obres que es veuen són de teatre breu, que duren 15 minuts, amb molts pocs intèrprets a l'escena, un màxim de 3, i amb molt poca o nul·la escenografia o requeriments tècnics. Llavors, totes les peces, en aquest cas que tenim en el nostre catàleg, és perquè s'han estrenat prèviament en alguna de les edicions del nostre festival, el Festival Píndoles, que ja fa 11 edicions que se celebra, i són obres inèdites. S'han presentat a través d'una convocatòria on algunes d'elles han pogut rebre suport a la creació. I això és una mica el resum. El Festival Píndoles, com t'he dit, fa 11 edicions que se celebra. Primer va començar a un alberg a Barcelona i últimament ja se celebrava al Castell de Montjuïc. I bé, amb moltes ganes de seguir voltant pels pobles, de portar teatre breu a escenaris poc habituals, com pot ser, algunes vegades hem actuat en horts, a dintre de botigues, en algun bar. I el maco és això, de centralitzar la cultura i posar teatre on normalment no es fa teatre. I aquesta és la nostra una mica tasca, així que bé, qui pugui anar-hi aquest dissabte a les 12 del migdia a la Factoria Coma Cros de Salt, i és un acte gratuït.
Així doncs, si teniu interès a veure microteatre, teniu una cita aquest dissabte, dia 9, a les 12, la Factoria Cultural Coma Cros de Salt. I ara sí que tanquem el taló.
Bona nit!
Bona nit!
Bona nit!
Bona nit.